Ràdio Vilafranca.
Acompanyeu-nos, us agradarà, perquè us proposem una secció molt diferent. És el Feinejant amb Filosofia, amb el Pere Martí. Bon dia, Pere.
Bon dia.
Avui ens proposes parlar de lideratges?
Sí, va ser tu que m'ho vas sol·licitar a l'última edició d'aquest espai. Si parlaríem de política, de fet, clar, estàvem molt prop d'un moment d'aquests... claus de la política.
Ara tornem a estar en campanya.
Sí, estem últimament en campanya permanent, però literal. Literal.
Sí, sí.
Jo també et deia aquell dia que, de fet, sempre parlem de política, perquè al final tots vivim la polis i tot el que hi fem, diem o deixem de dir o de fer, acaba afectant, està inscrit en la polis. Tot és política, però sí que és cert que en el llenguatge ordinari, quan parlem de política, doncs l'abast semàntic d'aquest terme l'acostumem a limitar a allò que diuen i fan aquella gent que anomenem polítics, que tenen com un encàrrec específic, que és tractar doncs, els temes relatius a l'organització i al funcionament de la polis.
Són els professionals.
Els professionals de la política. I, evidentment, un dels moments estel·lars dels polítics és quan hi ha les campanyes electorals que s'exhibeixen pels pobles i ciutats i en el moment de les eleccions. I ara doncs, estem encara sota l'ona expansiva de les últimes eleccions i hi ha ben bé dins de la propera. Per tant, què més adequat que parlar de política? Però parlem d'una qüestió que és, últimament està absolutament implicada en la nostra noció de política i que potser no s'hi para l'atenció suficient, que és la qüestió dels lideratges.
Home, sí que tot sovint sents algú que diu és que ara no hi ha líders com els d'abans.
Sí, sí, però sobre la qüestió pròpia del líder, de si això del líder és què és i si és alguna cosa que ens... que és convenient, necessària, útil o... No? Això no s'acostuma a discutir tant. Sí que és cert que des de les últimes eleccions ha hagut un camp de batalla sobre el tema dels lideratges, si s'han de suprimir, si s'han de conservar, si els partits han de mantenir això dels líders com una cosa absolutament valuosa. No discuteixen si ha d'haver líders, no? Si no, quins han de ser aquests líders i com han de ser?
El meu, sempre.
Sí. De fet, acabo de citar una cosa que és curiosa, que tampoc s'hi para massa atenció, que és la noció de partit, els partits. Aquesta institució una mica estranya, que té un paper molt determinant en les nostres societats i que té un nom curiós, partit. Però això ho haurem de deixar-ho per una altra ocasió, si es dona el cas. Però crec que valdria la pena d'aturar-nos-hi un moment. Cal trobar nous lideratges o s'han de suprimir els ultralideratges personalistes? Hi ha formacions polítiques que ja han decidit que no hi ha d'haver aquests lideratges, aquests ultralideratges, per exemple, la CUP, que presenta sempre, o quasi bé sempre, líders nous. Però hi ha algun partit que tingui realment possibilitat de controlar el poder polític d'un estat gran, que es plantegi això dels lideratges? Doncs no.
És un debat inexistent.
És un debat inexistent. De fet, el que acaba passant és que alguns líders acaben esborrant el partit que hi ha darrere. Per exemple, això passa amb Donald Trump, no? Que és del Partit Republicà, però el partit pràcticament és un titella darrere seu. Però encara hi ha casos més extrems, com per exemple el senyor Macron o el senyor Zelensky, que no és que hagin esborrat cap partit, sinó que han creat el seu partit personal per poder presentar-se en el combat polític i assolir el poder amb el seu partit. Per tant, no sembla que la cosa vagi cap aquí. Entrant ja en el que seria l'anàlisi pròpiament d'això que en diem lideratge, hauríem de dir que és una cosa que està molt vinculada a el que seria una de les nostres característiques més determinants com a cultura, que és l'individualisme, no? Que n'hem parlat ja en algunes ocasions. Però, en aquest cas, és un fet que no es circumscriu a la nostra cultura. Si anem al món oriental, doncs, i que és un món en el qual l'individu té molta menys importància, no? Se li dona la importància que té en el nostre món occidental. En canvi, la figura del líder no només no és menys important, sinó que a vegades és encara molt més important, perquè se li ret quasi bé un culte diví, i no només en l'antiguitat, els emperadors xinesos, sinó en l'actual Xina, Mao Zedong, el gran revolucionari, clar, és tractat quasi bé com una divinitat. L'actual mandatari, el senyor Xi Jinping, doncs, vaja, si no és un culte al líder, no sé què és el culte al líder, perquè la seva imatge està absolutament a tot arreu.
I és reverenciada, sí, sí.
I fins i tot es va prohibir una sèrie de dibuixos animats perquè hi havia un dibuix que s'assemblava i podia amb ell i podia treure-li solemnitat, per no parlar de Kim Jong-un, el mandatari de Corea del Nord, en el qual, evidentment, ja la cosa és un extrem, per dir que això del líder no és pas una qüestió que sigui privativa del món occidental, en el qual, evidentment, l'individualisme juga un paper molt, molt important. De fet, en el nostre món occidental, i en altres àmbits també, hi ha hagut tota una polèmica entre els historiadors més segona meitat del segle passat, actualment això està una mica més desdibuixat, una polèmica molt important sobre el plantejament tradicional de la història, aquella que s'anomenava dels reis i les batalles, és a dir, sobre la transcendència de l'individu i les decisions individuals en el devenir dels fets històrics. Tot una historiografia procedent de l'àmbit marxista qüestionava això i plantejava que hi ha molts anònims protagonistes sense els quals aquells grans esdeveniments atribuïts a aquests líders doncs, haguessin estat impossibles. És més, la tradició marxista parteix d'un plantejament en el qual l'individu, el subjecte, no té un paper pràcticament, és irrellevant, perquè tots els fets històrics estan determinats per una sèrie de lleis que estan vinculades al desenvolupament de les forces productives, les condicions materials de producció de la nostra existència, allò que se'n diu la infraestructura econòmica. I això determina exactament el funcionament i l'esdevenir de la història. Els individus serien, diguem-ne, elements accidentals que apareixen en un moment, però aquestes lleis històriques són irreversibles. Una tesi no ha acabat de substituir l'altra, però sí que ha arrelat profundament en nosaltres, perquè ja pràcticament ningú s'enfronta a la interpretació dels fets històrics i dels fets presents, els fets polítics, sense tenir en compte aquesta infraestructura econòmica. I en tenim uns exemples recents, molt coneguts per tothom, que són les guerres del Golf. La primera guerra del Golf, Iraq envaeix Kuwait, i llavors les forces internacionals van a alliberar els pobres kuwaitis que han estat, diguem-ne, trepitjats en els seus drets per una potència invasora. Aquesta és la coartada, aquesta és la idea que es fa servir per justificar la intervenció militar. Però ningú s'ho creu. Ningú s'ho creu, tothom sabem, o ens sembla saber, que la causa d'aquesta intervenció militar són els interessos econòmics, perquè allà hi havia i continua havent-hi les reserves de petroli més grans del món, i per tant, qui controla aquestes reserves de petroli controla una part molt important de l'economia mundial. Per tant, si allà no hagués hagut petroli, tots estem convençuts que ningú hagués anat a alliberar a cap potència oprimida o opressora. En la Segona Guerra del Golf la cosa encara va ser més, diguem-ne, més estrident, perquè la coartada de l'existència d'armes de destrucció massiva, aquesta ja no es va ni tan sols ser capaç de fonamentar ni des del primer moment. Va ser una d'aquestes grans estafes mundials, només comparable, en el nostre nivell, a les famoses dues vies d'investigació del nostre ínclit Acebes en aquella època. Perquè veiem que la nostra manera d'entendre els fets històrics està molt influïda per aquesta aquest qüestionament d'aquella història clàssica dels reis i les batalles. Però ens costa molt renunciar a això, ens costa molt renunciar a pensar que Jaume I o George Washington o Napoleó van ser els qui van determinar la història dels seus països. Mira, recentment llegia una ressenya, no tenia res a veure amb qüestió, va ser casualitat, sobre Napoleó i la noció de grandeur, que des d'aquell moment acompanya la figura de Napoleó, però la figura o la imatge de França, la grandeur. Diu, d'on ve aquesta grandeur? Diu, segurament es va anar edificant en les primeres èpoques, en la primera entrada de Napoleó en el món públic, en el coneixement dels seus conciutadans, perquè en aquell moment ell tenia una molt bona capacitat d'escoltar i atendre les opinions de qui l'envoltaven, evidentment acompanyat d'una ambició i una presa de decisions remarcable, decidida, però que precisament aquesta combinació d'algú ambiciós i amb una gran capacitat d'actuació i ser capaç d'escoltar el que en deien els altres és el que va portar als grans èxits militars i també polítics, perquè cal recordar que Napoleó va deixar una herència legislativa molt, molt transcendent. En canvi, quan aquesta grandeur que es va anar forjant aquesta primera època, ell se la va acabar creient, és a dir, se va acabar assumint que ell era un personatge extraordinari, que ho va materialitzar fent-se emperador, proclamant-se emperador de França. Llavors, clar, és quan això va portar a deixar d'escoltar, perquè qui havia d'escoltar si ell era el màxim, no es podia pensar en algú millor que ell. I com que va deixar d'escoltar, això va portar a cometre tota una sèrie d'errors, que el que van fer justament és a anar perdent precisament aquella grandeur que l'havia catapultat aquesta primera línia. Tornem al d'això. Existeixen els individus excepcionals que atresoren en el seu interior alguna cosa diferent, única, superior. Des del Renaixement, que ho creiem, perquè això doncs, en aquell moment es va plantejar i es va assumir com un fet inqüestionable. Però és tan indiscutible, l'individu, el jo, és alguna cosa tan clara i que tinguem tan fàcilment el nostre abast de conèixer. Posarem algun parell d'exemples que veuràs que això, doncs, d'entrada no és tan clar com sembla. Un de molt senzillet, quan algú ve a casa teva i prem el botó del porter automàtic, cas que tinguis porter automàtic, tant és que sigui, que sé, el fill o el nebot o un veí o qui sigui, quan tu li dius qui hi ha, normalment contesta jo.
És veritat.
Jo. Clar, això no informa de res, perquè resulta que tots els individus del món, tots són jo. Per tant, és una resposta una mica estranya i a partir de la qual tu no obriries la porta de casa. A no ser que aquell timbre de veu et soni o és l'hora que arriben els nens de l'escola i ja saps que això... Per tant, això del jo, d'entrada, no identifica ningú perquè és una cosa absolutament universal. Segona qüestió que ens podem plantejar, hi ha un autèntic jo o hi ha molts jos al llarg de la nostra biografia? Qui és l'autèntic Picasso? El que tenien, que van retratar quan tenia 80 anys, quan en tenia 60, quan en tenia 40?
Tots ells, no?
Tots són l'autèntic, llavors no n'hi ha cap d'autèntic. Estem buscant l'autèntic jo.
Sí, sí.
A veure, una cosa també així de la quotidianitat. Suposo que tu portes al damunt una documentació que t'identifica. I aquesta documentació que t'identifica, com tots, porta una fotografia. Aquesta fotografia està sempre caducada.
Està
sempre necessàriament passada de moda.
Sí, sí.
Llavors, els que ens volen tenir realment identificats no en tenen prou amb la fotografia. Li posen un número, i el número aquest sí que no... Aquest no es mou, sempre és el mateix.
T'acompanya sempre.
Però també busquen algunes característiques físiques menys dissipables, que no siguin com el rostre, que va canviant tant, com les empremtes dactilars o les ratlles de l'iris, etc. Si la foto sempre caduca, la protagonista de la foto quina és l'autèntica Sílvia, la que es va retratar en aquell moment, la que estàs ara aquí i la que vi, la de demà. Com veus això de la identitat? És alguna cosa bastant toca nassos, perquè sempre és igual, però sempre és diferent. I llavors, és clar, això dificulta una mica, perquè si anem a buscar la singularitat que hi ha en aquests individus que els faria, diguem-ne, susceptibles d'assumir aquests lideratges, doncs no sé si la trobarem, aquesta singularitat, perquè en teoria hauria de ser alguna cosa que està dins seu, que hi és permanentment, no? Sempre immutable. I aquí es fa difícil no acudir a un dels passatges més interessants i més qüestionats de la filosofia del senyor David Hume, on analitza justament això. David Hume és empirista, els empiristes eren uns filòsofs que només partien d'allò que podien observar i no acceptaven d'entrada veritats que haguessin donat per altres camins, la tradició, etc. I tenien davant seu fonamentalment Descartes, el gran Descartes, que justament afirmà que l'única veritat indiscutible i que sobre la qual es podia muntar tota la filosofia amb total certesa és el jo, l'existència del jo, que ell havia analitzat en el seu interior i havia trobat això que era indiscutible. Doncs bé, diu Hume, no, home, jo també estic d'acord amb Descartes, jo miro en el meu interior i trobo idees, sensacions, sentiments, com diu ell, però el que no hi trobo és aquesta idea que ell diu que és tan permanent i immutable, que és el fonament de tota la filosofia. Jo m'hi he esforçat, i he buscat, però el que veig és un constant fluir de sensacions, percepcions, idees, sempre, sempre, totes diferents. Potser diu és un defecte meu i no ho sé trobar, però no trobo ningú, cap altra persona, sigui favorable o no a les teories de Descartes, que me'n sàpiga donar raó de l'existència d'aquesta idea. I si no existeix la idea, allò en què aquesta idea es fonamenta, tampoc existeix. És a dir, la identitat personal no existeix. Evidentment, va ser una tesi motiu d'escàndol en la seva època i encara avui ens interpel·la, perquè el propi Descartes no podia, diguem-ne, mirar d'enfrontar-s'hi, perquè Hume era posterior, però és que cap filòsof posterior ha sigut capaç realment d'anar més enllà, de refutar totalment aquesta anàlisi. Per tant, no sé, si busquem en el nostre interior, no sé, si trobarem alguna cosa que sigui permanent, immutable, que ens distingeixi ontològicament de la resta. Ara bé, ara canviem una mica d'enfoc, perquè la qüestió del lideratge, evidentment, parteix de l'individu, però és una qüestió grupal. I hem d'anar també a l'anàlisi de la psicologia grupal. Els éssers humans, els animals també, però especialment els éssers humans, tenim una necessitat absolutament imprescindible d'atendre, que és la d'identificar-nos amb un grup. Tots necessitem aquesta identificació amb diversos grups, sense la qual no estaríem en condicions ni de construir la nostra pròpia identitat. Fins aquí arriba aquesta necessitat. Per identificar-se amb un grup, no és imprescindible l'existència d'un líder. Pot haver-hi un grup que no tingui un líder carismàtic. Per exemple, parlàvem de la CUP, no? Però és absolutament objectivable que si existeix aquest líder, la cohesió del grup i la capacitat de generar identificació amb aquest grup augmenta de manera considerable, perquè llavors totes les línies de força convergeixen en aquest líder i, per tant, no hi ha discussions, etc. Posem un exemple. El grup, els culers, el Barça. Qui seria el líder? Messi. Quan Messi era el líder del Barça, escolta, la identificació amb el grup va augmentar d'una manera brutal, de forma universal. Quan aquest líder va, diguem-ne, fer figa, què ha passat? Que el Barça ha fet figa. Però bé, ens queda poc temps i hem de mirar d'arribar a alguna altra conclusió.
Sí, així no ens pots deixar.
No, home, tampoc podem arribar a unes conclusions definitives. si la identificació amb el grup, si els grups, diguem-ne, els afavoreix l'existència d'un líder en els partits polítics, no diguem, perquè, és clar, són entitats que tenen com a única finalitat expandir la seva influència social per assolir el poder. Per tant, l'existència del líder aquí és pràcticament irrenunciable. També hem de tenir en compte una altra de les característiques que fa a l'ésser humà i a la humanitat tenir aquesta capacitat de preponderància en el món en què estem i que destacar Yuval Harari en el seu Sapiens, que és la capacitat de coordinació a distància de molts individus, d'un nombre potencialment il·limitat d'individus, a través dels símbols. I els símbols, doncs, es concreten a vegades amb objectes, banderes, escuts, logos, però també líders. Per exemple, tots coneixem el logo d'Apple. Hi ha tots els que són, diguem-ne, de la secta d'Apple. No és una secta, però déu-n'hi-do.
Quasi.
I què necessita una secta? Un sacerdot, que era el sacerdot Steve Jobs. Des del moment que Steve Jobs desapareix, continua, però ja no té aquella...
Ha perdut força.
Ja no té aquella capacitat realment de generar identificació. La té, però jo crec que molt menys. Clar, quan es produeix aquesta capacitat de coordinació de milers, milions d'individus a través d'una sèrie d'aparells simbòlics, això fa que el poder de qui maneja aquests líders i aquests símbols augmenti d'una manera espectacular. Jo prenc decisions que afecten el meu entorn. Els líders polítics mundials prenen decisions que afecten a tot l'univers, pràcticament. No és estrany que en situacions així es miri d'una manera diferent a aquests individus. Tinguin una vàlua intrínseca d'un tipus o d'un altre, però la seva capacitat de influir i de repercutir en la vida dels altres, evidentment això és destacable. No sé si és saludable aquesta concentració de poder en mans d'un o pocs individus. Són realment aquests individus escollits o autoproposats especials? Tenen alguna capacitat congènita diferent? Si mirem altres àmbits, com el de la música o l'esport, per veure si es pot extrapolar, veiem que gent amb grans qualitats artístiques triomfen i gent amb grans qualitats artístiques no triomfen, que hi ha dissenys mercadotècnics que fan que algú tingui una repercussió mundial en l'àmbit de la música o en l'àmbit de l'esport, i circumstàncies atzaroses. Ara hi ha uns joves, en el cas del futbol Barcelona, que són hiperlloats. Unes lloances extraordinàries i exagerades. Però aquests mateixos nois joves, si el Barça hagués tingut calés, doncs segurament no estarien jugant en el primer equip, perquè tindria gent d'aquests coneguts i fitxatges i això. I d'altra banda, quants com ells, joves que van ser en el seu moment hiperlloats, doncs han passat la història sense pena ni glòria. Això ho podem aplicar a la política. Doncs, evidentment, hi ha tota una sèrie de factors. Tenint en compte, a més, que els individus són construccions socials i, per tant, que allò que és purament individual no existeix en el sentit de que tots estem travessats d'allò que la societat ens ha fet per construir-nos. Especialment el llenguatge, que el llenguatge no és de ningú. Hi ha un conte extraordinari de Caldés, Antaviana, en què hi ha algú que s'inventa una paraula. És sola seva i està molt content amb aquesta paraula. Però quin és el preu d'una paraula única per mi? Que no significa res. Per tant, allò que és absolutament individual o no existeix o no té cap mena de repercussió social.
Pere Martí, moltes gràcies per fer-nos pensar una estona. D'aquí 15 dies més. Adéu-siau.
A reveure.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Comença l'aportació de sorra a les platges de Calafell per reparar els danys del temporal Nelson. El Ministeri de Transició Ecològica va començar la setmana passada el trasllat a les platges de Calafell de 20.000 metres cúbics de sorra acumulada al port de Coma-ruga. És una aportació extraordinària decidida per reparar els importants danys causats pel temporal Nelson a finals d'abril. Els treballs es prolongaran algunes setmanes, però abans de Sant Joan han d'estar del tot acabades perquè comenci amb normalitat la temporada d'estiu. En el cas de Calafell, aquesta aportació va a punts crítics, especialment afectats per l'erosió marítima o on encara no s'hi han implantat mesures de renaturalització de la platja. Agents rurals i Mossos d'Esquadra mantindran un nivell alt de control de prevenció d'incendis, tot i que les condicions han millorat respecte als dos anys anteriors. A la darrera sessió del Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès, representants dels agents rurals i dels Mossos d'Esquadra van donar detalls de les novetats respecte del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals i, en particular, sobre les mesures de control per la Revetlla de Sant Joan. El cap de l'àrea bàsica de l'Alt Penedès, dels agents rurals, Toni Arcas, donava detalls de les modificacions al Pla Alfa. Bàsicament es passa de 4 a 5 els nivells del pla per adaptar-se a la normativa estatal. El pla permet distribuir i prioritzar les tasques que cal fer per la prevenció d'incendis forestals. En relació a la situació dels boscos, Arcas destaca que les pluges d'aquests primers mesos de l'any han estat molt positives. La situació dels boscos no és la mateixa dels dos anys anteriors, però les mesures de prevenció sí que ho seran i també ho seran per la Revetlla de Sant Joan. Nova ordenança municipal sobre la tinença d'animals a la Granada. L'Ajuntament de la Granada ha aprovat una nova ordenança municipal sobre la tinença d'animals que entrarà en vigor pròximament. Aquesta iniciativa respon a la creixent sensibilitat social per la protecció i el benestar dels animals, així com a la necessitat de regular de manera efectiva la seva convivència amb les persones. Aquesta ordenança dedica apartats específics per la regulació de gossos considerats potencialment perillosos i la tinença d'animals exòtics. La normativa estableix les obligacions que comporta la tinença d'un animal, de manera que els propietaris o posseïdors d'animals puguin valorar adequadament la responsabilitat que implica fer-se càrrec d'un animal. Amb aquesta nova normativa, l'Ajuntament de la Granada assegura que reafirma el seu compromís amb la protecció dels animals i la convivència harmònica entre animals i persones. I el sènior B del futbol sala Sant Sadurní jugarà a segona divisió i la Unió Esportiva busca el bitllet per a la tercera catalana. L'esport sadurninenc ha viscut un cap de setmana força rodó i és que la classificació del Noia per les semifinals del play-off pel títol de Lliga se suma a l'ascens del sènior B del futbol sala Sant Sadurní, que la temporada vinent jugarà a segona divisió, i l'empat a 2 de la Unió Esportiva, que aquest cap de setmana a Horta buscarà una victòria que li permeti pujar a tercera catalana. La Unió Esportiva haurà de resoldre la promoció d'ascens a tercera catalana la propera setmana, després d'empatar a 2 gols aquest dissabte al partit d'anada davant el Canyelles del barri d'Horta-Guinardó, en un camp municipal de la Triola ple a vessar. El sènior B del futbol sala Sant Sadurní, per la seva banda, va tenir més sort i no va donar treva a l'Olesa, va guanyar per 10 gols a 1 i, per tant, certificant l'ascens a segona divisió com a segon classificat del seu grup.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
And now the end is near, and so I face the
final curtain. Com ser nosaltres, com ser tu, us interpel·lem directament. N'estem aprenent. Dilluns a dilluns, cada 15 dies, al llarg de tota la temporada, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui la Montserrat ens proposa que liderem la nostra pròpia vida. Amb exclamació, lidera la teva
lidera,
vida.
Sí,
lidera la teva pròpia vida.
Sí, sí, és tu, com ser tu. Liderar. Liderar no és manar, liderar és prendre la iniciativa. Liderar realment és prendre una iniciativa que et beneficia a tu i beneficia els que estan al teu entorn. Realment, quan parlem de lideratge, molts cops amb els equips esportius, amb els equips de treball, sabem que hi ha el líder carismàtic, aquella persona que realment fa tasca, que procura, imagina'ns en una copa esportiu, que és més fàcil potser, que està fent, que li agrada el joc, que passa pilota amb els altres, que realment comparteix, que és habilidós o habilidosa i que al mateix temps té una preocupació per millorar i per guanyar i perquè millori l'equip. Aleshores, això és el lideratge. Aleshores, tu imagina't això, ho traduïm amb la nostra vida, no? Ens preocupem per nosaltres, per les nostres idees, pel nostre cos, pel nostre benestar psicològic, pel nostre benestar corporal. Aleshores, liderem.
I no ens deixem arrossegar, no?
Exacte. I llavors, dintre del món de les relacions socials, perquè el ser humà és un animal social, doncs com gestionar i no morir amb l'intent. Vull dir, com realment poguem relacionar i no perdre la nostra identitat. Això a vegades passa en parelles, no? Que a vegades no volen comprometre's perquè tenen por de diluir-se amb l'altre. I, ostres, parlem-ne, no? Què està passant aquí? Per què t'has de diluir? Perquè estimis amb una persona. No vol dir que hagis de renunciar a tu. Vull dir, tu lideres la teva vida, l'altre lidera la seva. Què vol dir? Doncs que hem de negociar, que hem de parlar, que hem de potser comunicar-nos, que és la base inequànum de tot tipus de relació.
De tot, no? Clar, al final.
D'amistats, de parella, d'empresa, de família, etc. Volia enfocar-ho una mica també des del punt de vista de que molts cops busquem el recurs psicològic, i és que des que vaig ser decana vam posar psicòlegs en emergències, vam obrir un ventall important, vam demanar més psicòlegs de sanitat, que encara falten molts. ¿Vale? Aleshores, realment la gent accedeix molt més a la psicologia i és una satisfacció, i volia dir-ho aquí a la ràdio, perquè realment la gent busca recurs. Escolta, m'estic estressada, bueno, busco. Resulta que se me'n va la olla, el caràcter, i voldria veure si això ho podia entrenar. Ah, doncs pues d'acord. Resulta que no entenc què passa i potser una situació envolvent que m'està passant que no em dono compte. Vull veure les coses en distància. A part de moltes altres demandes a nivell d'esport, que jo ja fa anys que hi treballava, que és millorar la concentració, millorar l'atenció, gestionar millor la pressió, gestionar la pressió en competició, gestionar les dificultats quan tinc que fer un exercici que són esports de risc o esports molt repetitius, cada cosa es treballa de forma diferent, que és millora. Aleshores, està bé entendre com vaig a psicòleg per millorar, per poder gaudir més del que estic fent i ser més feliç mentre ho faig, i al mateix temps doncs potenciar.
Hi ha un pro aquí darrere?
Sí, 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 hi ha un pro. I a més, potenciar. Potenciar és, ostres, el tant per cent del nostre cervell. Totes les neurones funcionen, però les podem fer rendir més. Ja ho sabem, que és plàstic el cervell, que creem noves neurones i que les podem fer servir i podem potenciar molt més, podem potenciar moltes capacitats que tenim. Dit això, hi ha molts cops que, quan algú assisteix, comença a treballar perquè busca recursos i pren consciència de que hi ha coses que ja remou, que ja canvia, però que hi ha quelcom a l'exterior, o sigui, si, o sigui un jefe, o sigui algun membre de la família, pare, mare, o sigui la parella, que potser reflexiona i diu, també potser caldria que treballés, no? Perquè jo estic treballant, però ara me n'adono,
no?
Exacte, me n'adono, que també no he sabut gestionar o m'he deixat a aniquilar psicològicament o encongir sense donar-me en compte, perquè tots tenim la nostra responsabilitat.
O emportar, no? Si l'altre sí, és
sí.
Més líder,
sí, sí, per això m'he aniquilat, m'he encongit, m'he deixat emportar, m'he reaccionat bruscament a les provocacions quan no caldria. O sigui, les interaccions tenen una part d'un i una part de l'altra. Aleshores, jo entenc la meva part, ok. Llavors, la col·loco sobre la taula i arriba un punt en què dic, vale, molt bé, jo estic canviant, però l'altra? Aleshores, què succeeix? Doncs succeeix que aquí arriba un punt en què, si l'altra persona pot accedir, jo estic portant moltes famílies. I llavors...
I venen tots de cop?
Sí, és fantàstic, sí? Perquè, sí, perquè el que tens és una important respecte i discreció, i hi ha un pacte, una aliança de treball conjunt. I és que volia transmetre-ho també, perquè aquest pacte o l'aliança és per millora, i quan tu estàs allà el que importa ets tu. I saps que a tothom li fas igual. I saps que no es passa informació. I encara que em diguin, igual ha vingut el meu germà i t'ha dit, és igual, explica'm la teva versió, parteixo de zero. Per què? Perquè cadascú és diferent i cadascú viu les situacions diferents. I llavors, a mi amb els anys, porto molts anys, des de l'any 85, això m'ha anat succeint i és fantàstic perquè dius, anem a veure, ok. Doncs tinc diversos membres de la família, potser, i no ve aquell que tindria que venir, que a vegades passa, o la que tindria que venir. Però venen els altres, per què? Per entendre. Hi ha molta gent que es pensa que anar al psicòleg és que un està molt malament o que, ui, què diran de mi, els meus fills que hi van a les sessions, o la meva parella, què dirà de mi?
Dius, encara doncs, ara bueno, pesa
sí, sí, encara pesa això. Quan resulta que el que s'està fent és intentar entendre, fora culpes, fora judicis, el que intentem és entendre que no hi ha culpes de ningú, que tothom tenim les nostres cosetes i que d'algun lloc ens ve tot. I quan ens entenem, podem fluir millor. Tornem-hi al punt de partida. Soc jo la persona que ha de canviar? L'altra persona no mourà ni un dit? Anem a veure, depenent de la situació emocional, la relació que mantinguis, quin és el punt, si és una família, si és el pare, si és la parella, si és algú laboral.
Si és un company de treball, un cap.
Exacte, si és un cap.
És més complicador, no?
Exacte, perquè te l'has de menjar amb patates, la família també, però bueno, saps que si ets un
fill... No li diràs, vine al psicòleg amb mi, aviam si polim alguna cosa, no?
Pots intentar-ho amb la família o la parella. Però quan hi ha resistència i no, el que és important ser conscient és que podem liderar. I sempre liderar, perquè no és solament en aquest punt. En aquest punt potser prenem consciència. Però ja estem liderant des del primer moment en què decidim que volem millorar coses, que jo vull potenciar això, que m'estic donant compte. Ostres, mira, quan estudio, inclús amb estudis estem treballant, quan jo estudio, perquè la diferència aquesta d'hemisferi dret, hemisferi esquerre que ha sortit en el nostre programa, Sílvia, doncs, ostres, quan un xaval o una xavala prenen consciència i els pares que ara alguns estan més enterats, diu, és que em costa i poso molts detalls, per exemple, en un examen d'història poso molts detalls que em perdo i llavors no em dono temps d'acabar l'examen. Llavors, bueno, tenim que aprendre a sintetitzar. Doncs, bueno, vull potenciar la meva capacitat de síntesi. Llavors, hi ha exercicis que es poden treballar, que estan posats en tècniques d'estudi, però que psicològicament hi ha una percepció, jo ho explico com el cervell funciona, i llavors he fet moltes intervencions en tècniques d'estudi precisament per entendre el funcionament de l'hemisferi dret. Això passa més amb l'hemisferi dret que amb l'hemisferi esquerre. Perquè vols entendre-ho tot si ningú t'ha explicat que funciones amb l'hemisferi dret, que és primer entendre-ho i després sintetitzar, doncs a vegades et perds amb els detalls, quan resulta que és important sintetitzar. Dit això, liderem. Liderem què vol dir? Ostres, aprendre a dir el que vols, vale? I d'una forma assertiva millor. Però al principi potser tu estàs reprimint.
Potser a l'inici surt tal qual, no?
Exacte. Aleshores, acceptar l'error i sobretot dir el que vols en el sentit en què molts cops estem esperant que els altres ho adivinin. Anem a veure. La posició aquesta de estic esperant que els altres ho adivinin no és un lideratge. Si tu hi ha alguna cosa que vols i vols que sigui una mica sorpresa, imaginem-nos que és un regal, ¿vale? Doncs digues diverses coses.
Dóna pistes.
A veure, i posa una mica de pes amb l'altre, i si no, almenys aquestes coses són les que t'agraden. Lidera, gestiona, actua perquè les coses canviïn. Mou-te tu. I també expressa el que sents, perquè molts cops no ho diem per no ofendre, però estem guardant un rancor sense donar-nos en compte, i això no ens facilita. Per tant, liderar és donar-me en compte com jo em vull expressar, com vull fer les coses, què estic rebent, què m'afecta i com donar-li la volta. I sobretot en aquest donar-li la volta, jo li dic traducció simultània. El papa que li diu, menja, però menja, ja està bé que no menges. I la mare que li diu, ai, carinyo, és que el papa està preocupat perquè no vol que et faci mal la panxa per si no menges aquesta tarda. I diu, ah, jo no ho entenia així. Contesta el fill, clar, el papa li està cridant. I la mare li diu, no, el que passa és que el papa està preocupat perquè té por de que si a la tarda no menges, doncs que et faci mal la panxa, no sé què.
Diu, traducció simultània.
Traducció simultània.
Dels crits.
I llavors, clar, dius, no estic entenent. Aleshores, la traducció simultània la podem fer nosaltres si aprenem a fer-la. que vaig a dir una frase típica, però perquè entenguem, una frase, una cosa assertiva i en traducció simultània immediata, que és idiota. I l'altre li contesta, jo també t'estimo. Aquesta és immediata, d'acord?
Un clàssic.
Un clàssic, eh? Aleshores, em refereixo a això, aprendre, respirar fons, mantenir distàncies, són tècniques que jo entreno, vull dir que treballem en tècniques de relaxació, visualitzacions i tot el tema de treball mental, de posar les coses en lloc, evidentment, de parlar i raonar i fer un CCI, que li dic jo. Aleshores, realment, separes i pots intentar fer la traducció simultània, encara que et pugui afectar una mica, però cada vegada dura menys.
M'ha agradat el que deies, que en el moment que decideixo buscar ajuda psicològica, per exemple, per canviar certes coses, estic liderant, que és una percepció que potser no tenim, no?
No, és
veritat. I això t'empodera quan ets conscient.
Clar, perquè resulta que tu estàs dient, no, jo vull que les coses... Ta-ta-ta-ta. I això, que sapiguem, que vol dir que quelcom dintre nostre està pugnant. Quan naixem, quilòmetre zero, vull dir, els adults ens eduquen, que captem coses a l'escola, a casa, germans, si són més grans o petits, o ta-ta-ta, anem aprenent a defensar-nos de les situacions, a donar-li la volta a les situacions, de forma que anem veient que els models que hi ha al nostre entorn ens ho ensenyen. Arriba un punt en què ja madurem una mica i hi ha algo que portem essència, una essència que portem a dintre, que és que, ostres, és que aquest tipus de reacció que faig em grinyola a mi, perquè no, potser m'havia funcionat de peque, però ara no veig que em funcioni tant. Primera, que pot estar fracassant aquesta situació i utilitzo el mateix mecanisme i no em va bé. ¿Vale? És dir... No, escolta, a mi no em diguis això, crido, no? Com quan era petit cridava i els meus pares, bueno, va, dona-li perquè no cridi.
No?
Que és el consentiment. I funcionava, però això és un perill, perquè quan arribo adult, jo intento, la mejor defensa és un ataque, no? I perquè ja veig que l'he pifiat i perquè la meva parella no m'ataqui, li dic una cosa i em fico amb ella immediatament abans de que es fiqui amb mi. I aleshores, clar, no m'està funcionant, perquè estic generant un mal rotllo de parella bastant important. No estic aconseguint que no m'ataquin, sinó estic aconseguint que generem un mal rotllo els dos. I no és ben bé aquesta la meva intenció. Aleshores, em grinyola. Em puc arribar a donar compte. Si em dono compte, és fantàstic, perquè aquest és el primer punt del lideratge. Ostres, jo aquest mecanisme no... Bé, intento atacar, l'altre es dol, o plora, o s'enfada, o se'm rebota, i ja tenim liada, un bon pastel. Aleshores, què succeeix? Doncs que sí, realment, a la que jo dic, no, jo... aquest mecanisme, potser sí que m'havia servit, però jo vull veure si hi ha altres formes, altres recursos, segur que té que haver-hi alguna forma per poder sentar-nos a parlar i tenir un bon rotllo. I és aquí el punt en què començo a liderar. I és liderar la teva vida perquè és el que tu vols. A vegades li dic a la gent, què vols? Quan t'aixeques, què t'agradaria? Perquè molts cops ens posem a viure en parella o a compartir pisos i hi ha coses que, ostres, que ens trastornen quan ens llevem, que l'altre estigui cridant o que posi una ràdio forta o al revés, potser t'agrada sentir una música quan et despertes i el primer moment del dia és important. Aleshores, hi havia una dona que era molt divertida que deia, jo entro a treballar més tard, però jo m'aixeco. Tinc 3 fills, tinc el meu marit i el que m'agrada és m'aixeco, bon dia, canto, deia canto, i es van despertant, preparo l'esmorzar, ara que s'ha fet grandet, algun em venen i estan amb mi preparant l'esmorzar el més gran, i llavors ens assentem tots, ens diem bon dia i arrenquem el dia. I jo podia dormir 2 hores més, diu, però m'és igual, prefereixo fer-ho així i generem un bon ambient familiar. Dius, estupendo, no vol dir que això ho tingui que fer tothom, perquè aquest bon ambient potser el pots fer a la nit, o el pots buscar al migdia, o el pots buscar o cercar en caps de setmana. És a dir, l'important és trobar aquell moment en què compartim, però sobretot això era un indicador important per com vols aixecar-te. Aleshores, si t'aixeques sol o sola, doncs a vegades, jo he treballat amb executius, és que no tinc temps de prendre'm el cafè sentat. He fet un número sentada al costat d'un executiu amb un cafè en mà i dic, senta't, mirem. 30 segons ni arriba. En 15 segons t'has begut el cafè amb tranquil·litat.
Assegut a casa.
Exacte. En 15 segons ens assegut i amb tranquil·litat. I després, segundos fuera, si vols. t'aixeques i 30 segons jo crec que es poden robar.
I que l'exemple que poses, segurament aquesta persona lidera a l'empresa, a l'àmbit laboral,
i no es lidera
i no sabia liderar-se aquest inici, aquesta arrencada matinal tan important que deies, no?
Exacte. Per tant, és molt important cuidar-te això, perquè després el teu cos, el teu estómac, el teu benestar, l'estrès... O sigui, a veure, t'estàs prenent un cafè, que va molt bé, o un cafè amb llet, hi ha cafeïna. Deixa que la cafeïna entri, que es posi a gust a dintre el cos, però no que entri i comenci a bombardejar i el teu cos vagi bombardejant oxigen i adrenalina al mateix temps que entra la cafeïna. Calma, pren-te-la, que la notis i que això t'ajudi a poder moure't, que és positiva, que no és... Actualment, jo crec que els estudis ens estan dient que la cafeïna, una mica de cafeïna té un tant per cent important, i inclús hi ha uns medicaments que tenen un producte que també té una mica de cafeïna i també són bons. Evidentment, per gent que pateix del cor, aviso que ho tinguin en compte, que no, que sempre s'ha de preguntar.
Quines serien les habilitats per liderar, per saber liderar aquesta pròpia vida que ens proposaves?
Mira, la vida està plena d'emocions, que hi ha gent que les ignora, però les emocions són les que t'estan indicant si les coses et senten agradables o desagradables. En el moment en què tu captes més desagradable que agradable en la teva jornada, cal un plantejament. Vull dir, liderem, tu què vols? Perquè si posem la mà al cor, estic segura que la gent prefereix un dia amb coses més agradables que no pas desagradables. Per començar, et generen endorfines i no et generen cortisol. Per tant, una primera línia és observa't, mira, capta si tens a la teva final de jornada més coses agradables que comptabilitzar amb el teu dia o desagradables. I a partir d'aquí, pregunta't per què. I al preguntar-te per què, pots buscar els teus amics, pots preguntar, i llavors això et pot donar un feedback inicial, vale? De presa de consciència inicial, vale? Inicial. Jo tinc un tarannà més positiu en la meva jornada o més negatiu? O potser és la feina la que em negativitza. I llavors, quan equilibro? Vale, doncs equilibro amb la família. Vale. O potser és la família que em negativitza. I què faig? Doncs m'escaquejo amb la feina. O potser tinc dos fronts negatius. Important. Si tens dos fronts negatius, hem d'aprendre a gestionar les emocions. Perquè passem moltes hores a la feina i la xupluc una mica és la família. Si tenim dues situacions en aquell moment negatives, jo recomano demanar una mica de suport psicològic.
Ens quedem sense xupluc.
Per aprendre com gestionar. Llavors, potser la gestió són els amics, són les trucades, són els moments a soles, són les activitats extraescolars que podem tenir tota la vida, vale? Que podem anar variant-les. Són aquelles coses que necessitem equilibrar, doncs que algú m'assessori. A vegades no fa falta una cosa profunda si ens donem compte a temps.
I liderem.
I liderem. Perquè quan anem aguantant i ja es passarà i anem aguantant el mal rotllo, llavors a vegades es creuen feridetes, que llavors després les hem de treballar. ¿Vale? Aleshores, per això la psicologia, liderar-ho en un moment determinat és una prevenció de detectar que alguna cosa està succeint i que no hi ha una màxima que et digui que tens que aguantar un mal rotllo cada dia. No hi ha una màxima. Per tant, o bé l'estic interpretant incorrectament, o bé tinc un elaborador de mal rotllo a prop, o una elaboradora, o un sistema, o una situació que elabora mal rotllo. Per tant, he de detectar a on està el mal rotllo, si això me'l creu, si realment està a l'exterior, i com gestionar-lo i mirar de passar per sobre i decidir què fer. Per tant, això són recursos o eines. Per tant, detectar-ho, que seria prendre consciència inicial, vale? Buscar informació, buscar ajuda, llavors és, vull dir, suport i ajuda, un treball psicològic, i estar disposat a treballar. Anar a consultar un psicòleg no vol dir que m'ho solucionin. Vol dir que quan tu vas allà, estàs disposat com si volguessis anar al gimnàs a fer bíceps.
I has de posar de part teva.
Clar, si et diuen que has de fer uns exercicis diaris, doncs hem de fer els exercicis diaris perquè és un treball d'equip.
I el psicòleg també dona deures, no?, en aquest sentit.
Jo dono deures sempre. Jo he funcionat així i quan parlem ja estem fent feina, és veritat. Però, a més, dono deures. Si no els fem perquè estem molt estressats, tenim molta feina, els acabem fent quan els torno a veure a la propera sessió. I a mesura de la tranquil·litat de dir no els hem fet, no et preocupis, els farem, no et preocupis, els farem, els anem fent, arriba un dia que ens donem compte que van bé. Perquè són, senzillament, uns petits recursos d'observació que anem introduint en el nostre dia a dia i ens ajuden a veure més clar el com ens estem sentint i com volem sentir-nos. I què t'ajuden? Pues a liderar, a dirigir una mica la mirada a tu, primer, com a primer ordre de valors, que seria això, prendre consciència, dirigir la mirada a tu com a primer ordre de valors, a escoltar-te, ¿vale? Que seria saber què és el que estic dient i què és el que estic pensant, com estic dient a mi i què és el que estic pensant. I després, el que hem dit abans, digues el que vols. Hi ha moltes formes de dir-ho. No cal ofendre el personal per dir el que vols. Però, clar, si no ho saps i algun dia se t'escapa, també accepta l'error. Però no ens reprimim, ¿vale? Hi ha tres clàusules importants, que és culpa no, responsabilitat positiva, sí. Repressió no, autocontrol sí. És a dir, jo puc decidir, li dic, no li dic, a veure què faig, em desmalen, i després actuar com em sembli en aquell moment, encara que sigui enfadant-me. Vale? Però mira, ho he pensat abans, i si m'enfado, m'enfado perquè ho he decidit. Vale? I l'altre és ridícul no, atraure l'atenció sí. Ai, no destaquis, que et miraran. Què passa amb aquest sistema? Per què ens ho deien abans? Que no tinguin enveja, que no tinguin gelosia. Pues és igual, què hi farem? O sigui, enveja és admiració, entenem-ho. Hi ha molts articles, ja fa anys que ho diem, però hi ha articles ja de domini públic que ho explica. Per tant, pot ser que per ser diferent o actuar diferent en alguna situació t'observin, o sigui, és un focus de mira, no passa res. En tot cas, la teva normalitat és la que podrà parlar per tu. I punto pelota, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, expressa, bueno, digues el que vols, expressa el que sents i actua liderant tu les teves situacions perquè canviïn les coses. No estiguis esperant que actuïn els altres perquè és deixar el control de la teva vida en mans dels altres.
Avui acomiadem la Montserrat Ferraro, decidides a liderar la nostra vida. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i un plaer.
A liderar. Adéu-siau.
Adéu.
Toca acomiadar aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa de dilluns. Demà hi serem de nou amb les vinyetes, parlant d'esclerosi múltiple, de càpsules d'il·lusió i de moltes més coses. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.